fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 28 d'octubre del 2022. Fa tot just una setmana, divendres 21, Gabri Garcia, el tècnic del Centre d'Esports, deia això en roda de premsa abans de rebre a la nova Creu Alta l'Intercity.
Estem fent una feina a nivell condicional dels fisios i preu físic bona, i per tant també agrair-los això, perquè estan a les alçades que estem, tal com estem entrenant amb volums importants de treball, que quasi bé traient aquestes dues lesions i lesions petites que puguem disposar de tots els jugadors, és que estan fent molt bé la feina.
Moltes vegades diem allò del mal del comentarista, però aquest cop, i ja m'ho permetrà el de Sallent, ha estat el mal de l'entrenador. En tot just 7 dies, el Sabadell ha perdut 3 efectius. Adán Gurdiel i Alberto Fernández al mateix dia de partit contra l'Intercity i Moja Keita a l'entrenament del dimecres. És l'última hora que hem conegut aquest matí. El cas del senegalès, a més, és la segona lesió d'importància aquesta temporada. Ara, a més, que començava a agafar embranzida. A l'espera de més proves aquesta tarda, tot fa indicar que no el veurem fins a finals de novembre o principis de desembre. Tots els contratemps que ha patit el Sabadell aquesta darrera setmana, a més, han estat musculars, una tendència insòlita enguany, malgrat que els problemes físics de Joanet i de Marc Vargas ja van enviar algun que altre senyal. Fins ara, a excepció d'algunes molèsties, amb Atumán o amb Guillem Molina, per exemple, gairebé tot havien estat traumatismes, com ara Jaume Pinyol a la primera jornada contra la Morevieta, Sergi Altimira a Castàlia o el mateix Moja Keita a la pretemporada, on també, per cert, per fer l'apunt, es va perdre durant uns quants partits a Sergi Puig. En qualsevol cas, una situació que posarà a prova la profunditat de banqueta que té Gabri Garcia, començant per aquest duel de diumenge a les 12 del migdia al Camilo Cano contra la Nucía, on ningú hi ha guanyat, però tampoc perdut.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un programa que fem possible amb el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barça femení ha sumat la seva segona victòria a la Champions. Les de Jonathan Giraldez van superar ahir el Rosengard suec a domicili per 1-4 amb els doblets d'Aitana Bonmatí i de Mariona Caldentei. Un golaç, per cert, l'1-3 des del mig del camp. A l'Europa League masculina, victòries a domicili del Betis al camp del Ludogorets per 0-1 i de la Real Sociedad al camp de l'Omonia per 0-2. Els verdiblancs ja són matemàticament primers de grup i els Churiur se la jugaran amb el United en la darrera jornada. A la Conference, Quique Setién va debutar a la banqueta del Villarreal amb un intranscendent empat a 2 contra l'Apoel Beersheba. Avui, per cert, s'obre la 12a jornada de Lliga amb un Mallorca espanyol a les 9 a Son Moix. A més, una notícia també de les últimes hores: Pablo Marí, defensa del Monza de la Sèrie A, va ser apunyalat ahir per l'esquena per un home amb problemes mentals en un centre comercial prop de Milà. El futbolista de 29 anys, ex del Girona i del Nàstic, està ingressat fora de perill. En motor, la FIA ha anul·lat la sanció a Fernando Alonso. El Gran Premi de les Amèriques, el pilot asturià, havia rebut, recordem, una penalització de 30 segons perdent la 7a plaça per rodar sense retrovisor. Ara ha recuperat aquesta plaça i també els punts. I a l'Eurolliga de bàsquet, Real Madrid 92, Virtus de Bolònia 95 i València Bàsquet 87, Alba de Berlín 73. Avui a les 8, Villeurbanne, Baskonia, i a 2:15, Barça, Olímpia de Milà. També hi ha teca aquí a casa.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem aquesta última hora al voltant de la lesió de Moha Keita. Escoltarem les paraules de Gabri Garcia, que ha comparegut fa uns minuts en roda de premsa. Avui no tindrem aquesta roda de premsa en directe. També trucarem a César Ferrando, el seu homòleg de la Nucía, i les estadístiques del partit. A més, Sabadell B, Juvenils, Oar Gràcia, Waterpolo i la Llanera Trail, que ha obert les inscripcions.
L'actualitat de la primera ref.
Jon Maguna Celaya. Maguna, un dels noms de moda al grup 2, amb 4 gols amb la samarreta del Sanse, va debutar ahir en partit oficial amb el primer equip en aquest duel d'Europa League de la Real. Va entrar en el minut 69 amb aquest 0-2 al marcador i amb el dorsal 34 a l'esquena. I d'aquí a 5 minutets ha de comparèixer la direcció esportiva amb Juanito al capdavant i el cos tècnic del Córdoba, encapçalat per Germán Crespo, per anunciar la continuïtat del projecte esportiu per les pròximes 3 temporades.
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi aquest programa a les 2 del migdia, hi ha programat un Islàndia-Luxemburg sub-17 classificatori per l'europeu de la categoria.
I a les xarxes socials?
Diu així, hem complert 11 anys. Alguns esteu amb nosaltres des del principi, d'altres us heu unit durant aquest temps. Moltes gràcies a tots per la vostra confiança. Gràcies per veure i sentir el Centre d'Esport Sabadell a través nostre. Sou la penya Arlequinada Los Califes. Doncs això, moltíssimes felicitats a la penya que està d'aniversari.
Avui celebra el seu aniversari.
I precisament doncs, ho hem anat fer bé per acabar aquest sumari felicitant a la futbolista sabadellenca Sara Serna.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, uns quants segons per sobre d'aquest punt del migdia d'avui divendres 28 d'octubre del 2022. Divendres atípic, ara ho dèiem, perquè per motius personals, de fet s'ha excusat, no podrem escoltar Gabri Garcia en directe, la seva roda de premsa prèvia a aquest duel contra la Nucía de diumenge a les 12 a l'Olímpic Camilo Cano, però sí que evidentment ha passat per aquesta sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi fa cosa d'una hora aproximadament, el tècnic de Sallent, que insistim, ha avançat aquesta compareixença. Marxem fins allà ràpidament, on hi tenim el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal?
Hola, Pau Vitori, què tal?
Sol, imagino, no? A la sala de premsa no queda ningú.
No, m'he pujat a la cabina directament.
Ah, directament a la cabina, més tranquil.
Sí, estic jo aquí a la cabina, sol, davant veig la gespa de la nova Creu Alta i una cinquantena de coloms al cercle central.
Per tant, sol, tampoc és que estiguis. Com diem, acabat ja fa un bon grapat de minuts, no?, aquesta compareixença de Gabri Garcia.
Sí, com deies, doncs, que s'ha avançat per motius personals del tècnic de Sallent i ha durat un quart d'horeta aproximadament, així que, per dir-ho així, d'una durada més curta que en altres compareixences del tècnic del Centre d'Esports.
I sobretot imagino que molt present aquesta última hora, no?, que hem conegut d'aquest matí. No sé si tens més detalls així d'entrada, perquè el comunicat del Centre d'Esports Sabadell simplement parlava d'una lesió muscular de Moha Keita i que aquesta tarda se sotmetria, bé, això ho diem nosaltres, però que estava pendent de proves, que seran aquesta tarda, serà una ressonància, però no parlava ni de la zona ni del temps de baixa.
I Gabri tampoc, perquè li hem preguntat directament i més o menys donava aquesta mateixa informació, Pau, que estaven pendents d'aquestes proves que es realitzaran a la tarda, que va notar aquesta punxada o aquest trencament durant l'entrenament d'ahir i que s'estaria, doncs, això, a l'espera de veure quin seria l'abast de la lesió d'un Moha Keita, que recordem que a la pretemporada doncs, ja va patir un contratemps al turmell que el va deixar fora de combat les primeres jornades de competició, i ara que agafava la forma física i semblava fer-se un lloc a l'11 titular d'aquest Sabadell, doncs tornarà a ser baixa. De fet, Pau, si et sembla, comencem escoltant ja a Gabri Garcia en aquesta roda de premsa que ha tingut lloc fa uns minuts, i comentava precisament aquesta circumstància, que Moha Keita semblava recuperar la forma, semblava recuperar la confiança, i ara que el veiem al seu millor nivell, doncs patapam, un altre cop fora de combat.
No sabem exactament el que té. Sembla un problema muscular i, bueno, una llàstima perdre Moha. Jo crec que és un jugador determinant, estava sent en aquests partits un jugador molt important. Venia d'una lesió molt llarga, també, d'estar 7 setmanes quasi bé fora, i bueno, començava a trobar-se bé el Moja que coneixem, i bueno, una llàstima, veurem a veure aquests resultats que diuen.
Doncs això, a l'espera, Sergi, d'aquests resultats, d'aquestes proves que se li han de fer aquesta tarda. Per tant, aventurar-nos en un possible termini és difícil a hores d'ara, però tractant-se d'un problema muscular, el que sí segur és que no el tornem a veure fins després d'aquesta aturada de la competició a mitjans de novembre.
Sí, és aquest cap de setmana que sempre fem menció, no? El del 12 de novembre que no hi ha competició de Primera Federació per donar permís a la Copa del Rei que entri en escena, competició evidentment que el Sabadell doncs, no hi participa en guany, així que a Moja Keita ja podem descartar evidentment de cara a aquest diumenge al Camilo Cano, no hi serà la setmana que ve a casa contra el Sanse, i a partir d'aquí l'aturada, i veurem si de cara a los pajaritos ja el cap de setmana del 20 de novembre és a punt, però com dius Pau, al final tractant-se d'un trencament muscular, hem d'esperar a veure l'abast d'aquesta lesió per veure quantes setmanes estarà de baixa, però en els casos més optimistes seria Soria.
Molt optimistes, en aquest cas, perquè les primeres sensacions que dèiem i que ens explicaven, sense evidentment tenir aquests resultats, és que la cosa tiraria cap a finals de novembre o principis de desembre, és a dir, estaríem parlant del duel a casa contra la Societat Deportiva Logroñés o el desplaçament a Tarragona contra el Nàstic, però insistim que són sensacions inicials i que aquesta tarda o en els pròxims dies hauríem de sortir de dubtes. El que està clar és que el Sabadell, el que dèiem abans, Sergi, tres efectius que segur ja no els tenim aquí fins després de l'aturada.
Sí, exacte. De fet, i per tancar ja el tema Moja, Pau, la sensació que tenien al club, insisteixo, a l'espera d'aquestes proves mèdiques definitives, és que Moja Keita en tindrà per més temps que no pas Alberto i Adán Gurdiel, recordem, els dos jugadors que van caure lesionats en l'últim partit contra l'Intercity. Per ells dos, doncs, sí que podrien arribar en aquest partit contra el Numancia que diem després de l'aturada, en canvi Moja Keita, com deies Pau, més complicat. En tot cas, cap d'ells tres, ni Moja, ni Alberto, ni Adán Gurdiel, viatjaran demà cap a Terres Alacantines i per tant seran les tres baixes confirmades. Els altres dos jugadors que els hem tingut a la infermeria en els últims dies, Joanet i Marc Vargas, sí que viatjaran. S'han entrenat amb el grup en els últims dies, però com que també s'han anat incorporant allò a poc, en principi Pau compta que és molt complicat que juguin de titulars, i de fet, si ho recordes, en la roda de premsa posterior a la victòria contra l'Intercity, Gabri Garcia ja s'aventurava a dir que Guillem Molina més que probablement jugaria en el lateral dret aquest diumenge contra la Nucía, i avui ho ha tornat a recordar, sense confirmar-ho allò al 100%, però donant-ho pràcticament per fet que el de Valls ocupa aquesta posició que, bé, el tenim menys habituat, no?, de veure'l en aquest costat dret aquí al Sabadell.
La setmana passada ja deia Gabri Garcia en roda de premsa que no... o deixava caure, deixava intuir que no faria masses canvis contra l'Intercity, de fet només en va fer un, i des del partit contra l'Intercity a la roda de premsa posterior ja va deixar entreveure, doncs, que Guillem Molina seria el lateral dret, i per tant molt hauríem de canviar les coses per no veure el de Valls en aquesta demarcació. Per tant, interrogants al voltant de l'11, s'espera més d'un canvi, evidentment, obligat per aquests contratemps, per la lesió d'Alberto, per la lesió de Moja Keita. Evidentment, doncs, hem parlat del lateral dret, però en la parcel·la d'atac, Sergi, aquí s'obre un ventall a l'hora de triar el substitut, no? Tant d'Alberto com de Moja Keita. Moja, al final, estava amb la fletxa cap amunt amb aquest gol contra el Barça Atlètic de penal, un parell d'assistències. Alberto també estava sent un home determinant en les últimes jornades. A partir d'aquí, clar, apareixen a escena, entren en escena molts noms, no? Des de Sergi García, que va entrar per Alberto ja en l'últim partit, podríem treure aquí a Àlex Gualda com a recanvi de Moja Keita, però clar, t'obre la possibilitat de jugar amb dos puntes, que entrin Juan Delgado i Cristian Dieste, que no els hem vist tampoc en acció en les últimes jornades, d'inici, fins i tot, què sé jo, opcions més remotes de jugadors més joves com Jaume Pinyol, i el nom estrella també de les últimes jornades, qui encara no ha debutat, Sergio Montero.
Sí, estàvem aquí també fent la Loto Gabri, Pau, els que quedàvem aquí a la Nova Creu Alta. Jo crec que més o menys al darrere ho tindríem força clar, no? Els titulars, excepte sorpresa, doncs Sergi Puigcho Tapals, amb Pelayo, César Morgado centrals, Guillem Molina per la dreta, Udal per l'esquerra, aquest doble pivot amb Sala i Altimira, el Xino Estals en principi també titular, Pau Víctor també, i aquí ja s'adoren aquests interrogants que deies. Pau Víctor serà la referència, potser amb aquestes baixes caurà un costat i tornarà a l'11 Juan de Delgado, bé, s'acabarà veient. Però com deies, també hi ha aquesta opció que sembla oblidada, però evidentment, sobretot a l'entorn del Sabadell la té ben present, com és la del Xino Montero. I avui també li hem preguntat a Gabri García sobre aquesta possibilitat. Fa unes setmanes, en la prèvia del partit de l'Eldense, si no recordo malament, se li preguntava si el veia doncs amb opcions que per fi debutés en partit oficial amb el Sabadell en aquesta nova etapa, i deia que tenia ganes perquè estava entrenant bé, s'ho estava treballant, i que tenia ganes de posar-lo. Amb aquest nou ventall que s'obre davant les baixes confirmades de cara a diumenge, Gabri ha tornat a insistir que sí, que evidentment ara té més oportunitats, i a més ha explicat també aquesta curiositat, Pau.
Ho continuo dient, i evidentment que amb aquesta, bueno, amb la sortida de Moja, amb la sortida d'Alberto per lesió, pues ell pues té més possibilitats. De fet, l'altre dia em vaig despistar jo, ja havíem esgotat les finestres, perquè a la primera part vam tenir una lesió, després vam tenir una altra lesió i em vaig esgotar. Però Alti, que va tenir el cop al cap, que deia que no estava gaire bé, vaig dir, Sergio, o sigui, vaig enviar a escalfar, perquè la meva idea era treure'l, no podíem, perquè havíem esgotat les finestres, 4 canvis, però 3 finestres.
Doncs ja té nassos, que el dia que el tècnic pensa en tu per debutar, resulta que se t'han esgotat les finestres.
Que sembla que se li giri tot en contra,
sí, sí,
a Sergio Montero. Esperem això, que pugui tenir aquesta oportunitat. Va, veurem si es donen aquests condicionants i aquestes circumstàncies que deia Gabri, però bé, escoltant-lo, home, sona sincer, realment, que té ganes de fer-lo debutar, però mira, per unes coses i altres encara no ha tingut l'oportunitat d'estrenar-se Sergio Montero.
Si t'has de mullar, i amb això ho rematem, Parc, aquest capítol, qui cobreix les baixes d'Alberto i de Moja Keita?
Avui també se li ha preguntat sobre la figura de Pau Víctor en aquesta nova ubicació, no?, de davanter centre, i l'ha tornat a destacar. Jo crec que no el tirarà cap a una banda, i per tant Pau Víctor continuarà sent la referència en atac, i Sergi García i potser Estals, per dir-ho així, més en bandes, i entraria Àlex Gualda per fer una espècie de tribot. No ho sé, em tiro a la piscina, després dic tribot, però després la ubicació sí, a les posicions allà on sobre el terreny de joc ja sabem que van esglaonades i molt mòbils, no? Però jo optaria per això, per l'entrada de Gualda en el mig del camp, que fa també dies que no el veiem a l'11 titular.
Veient les permutes de l'altre dia, al final van ser els dos primers escollits en aquest cas Gabri García, per fer els canvis. Primer el de Sergi García per Alberto Fernández, i Àlex Gualda, juntament amb Armand Corbalán, un home més defensiu, va entrar a la segona meitat. Bé, doncs, tancada la Loto Gabri, evidentment el de Sallent en roda de premsa, imagino que també ha parlat extensament d'aquest duel purament del partit contra la Nucía.
Sí, estem a les portes que el Sabadell, per què no pensar-ho, pugui sumar la tercera victòria consecutiva. Després de derrotar l'Intercity, doncs es van encadenar per primer cop dos triomfs consecutius a aquesta temporada, aquest 6-6, que ha fet mirar la classificació d'una forma més optimista, allunyant-te una mica del descens, apropant-te a la zona play-off, i tot i que tot estigui molt comprimit, doncs es passa la setmana molt millor, no? El que està clar és que el club, el cos tècnic, el vestidor, tenen en ment quin és el primer objectiu, que no es vol fer volar coloms i que tot passa primer per la permanència. Sobretot, se li ha comentat a Gabri si el fet de poder encadenar 3 victòries consecutives podria provocar que a l'entorn hi hagués una il·lusió que no es correspondria amb la realitat pressupostària d'aquest any. Doncs Gabri ha contestat això.
No, por no. O sigui, no és que tingui por, però estic convençut de que, bueno, que això sortirà i es parlarà. Però, bueno, jo... és normal, al final jo ho trobo normal, que passi això. O sigui, per molt que tu diguis no, el nostre objectiu, i crec que ho tenim molt clar, almenys els que coneixeu ja el club, la plantilla aquest any, com estan les coses, i els que hem vingut de fora sabent tot això que us ho deia la setmana passada, jo crec que l'objectiu ho tenim molt clar, és aquesta permanència aquest any i esperar, pues, bueno, pues, poder aguantar la categoria fent un projecte més ambiciós, diguéssim, no? Però el més important ara, nosaltres tenim molt clar, l'objectiu és el mateix.
Doncs de moment aquest és l'objectiu del Sabadell, en setmana a més on s'ha parlat d'aquesta entrada de capital a través d'un inversor nord-americà que ja va deixar clar el president Esteve Calzada via xarxes que ja se'n parlaria quan hi hagués alguna cosa tancada. Per tant, de moment no hi ha res tancat i Gabri, en aquest cas, segueix parlant d'aquest objectiu de la permanència. Recordo també la setmana passada al final Sergi que deia allò de ni quan perdem dos partits som tan dolents ni quan guanyem dos hem de fer volar coloms.
Sí, i no me'n recordo ara quin mitjà va ser, Pau, després del partit del Johan, no? Que amb aquella victòria doncs, tan espectacular, sobretot pel marcador, no? D'una 4 contra el Barça Atlètic, va ser quan li preguntaven si el Sabadell doncs, podria aspirar a cotes ambicioses, a mirar cap amunt, a fer play-off, i aquí doncs, els mitjans que seguim més habitualment el Sabadell o el mateix Gabri Garcia, doncs, home, deia, victòria molt important, allò contundent, de prestigi, però ni molt menys hauria de ser l'objectiu, que al final després, Pau, amb el pas de les jornades la Lliga et va col·locant on et correspon, però està clar que jo crec que aquí tots tenim assumits quin és l'objectiu i si després doncs, pel que fos, perquè els resultats són bons, perquè hi ha dinàmiques, poguessis somiar, doncs endavant, no? I la consigna aquí, doncs, evidentment és la mateixa, que ni una victòria contundent ni o dues de seguides serveix perquè hi hagi un ambient d'eufòria, ni tampoc si encadenes dues derrotes, doncs tampoc tirar-ho tot per terra perquè encara que baixis llocs a la classificació la realitat ja saps quina és.
Partit a partit, que diria aquell, i més amb una situació en la qual doncs, la Lliga del grup 2 de la Primera Federació doncs, està comprimidíssima. Recordem que des del, vaja, per posar algun tall, des del cinquè, que és el Sanse, que marca el playoff amb 14 punts, fins a la Nucía, per exemple, que és penúltim, amb 8, doncs hi ha aquests 6 punts de diferència. Per tant, tot molt comprimit. El Sabadell, recordem, novè amb aquests 13 punts i també, evidentment, mirant el rival. Ho dèiem, no? Al final, al principi, Sergi, una Nucía que presenta aquests números curiosos a casa on no ha guanyat ni tampoc ha perdut. 4 partits, 4 empats, 3 per 1 a 1, 1 per 0 a 0. I sí que és veritat que el Camilo Cano sempre s'ha avançat en aquests partits en els quals ha acabat empatant.
Sí, circumstància curiosa i també s'ha comentat en aquesta roda de premsa amb aquests 4 empats de l'equip de Ferrando al seu feu, per tant, doncs sí, es manté invicta però tampoc ha estat capaç de guanyar i Gabri el que ha fet ha sigut comparar una mica els dos equips però tirant-ho a la inversa, és a dir que el que ha vingut a dir el de Sallent és que el Sabadell al davant potser tenia les idees més fresques, que és veritat que s'havien fallat ocasions també clares i que havia costat també, per exemple, en un partit fer dos gols, però com a mínim la creativitat en atac sí que existia i en canvi al darrere és on hi havia els problemes. De la Nucía, en canvi, el que ha volgut destacar el tècnic Arlequinat és la seva solidesa defensiva, tot i, insistim, no haver guanyat encara a casa.
La Nucía, pues això vol dir que és un equip defensivament molt ben treballat i que ara pues, potser també ha tingut baixes. Mariano no va començar, em sembla que per lesió, ara l'han recuperat, ja fa dues setmanes o tres que està jugant, per tant un jugador de la part ofensiva que els hi aporta molt, però estic convençut de que és un dels equips que sortirà possiblement de la part de baix, que li costarà perquè costa sortir quan et veus allà, però que té una plantilla, un entrenador amb molta experiència.
Diu Gabri que aquesta Nucía doncs que acabarà sortint de baix perquè té un entrenador amb experiència i ja que feia èmfasi Pau en la defensa dels alacantins, l'altre dia Ferrando va sorprendre amb el plantejament en l'últim empat a 0 a l'RCD Stadium contra el Cornellà, sortint amb 5 homes al darrere quan el més habitual és doncs que jugui amb parella de centrals i amb un sistema més habitual de 4 a la rereguarda. Què espera Gabri en aquest cas? Doncs diu que en principi esperarà 4 al darrere perquè bàsicament Ferrando el que va fer l'altre dia va ser tornar al sistema de 4 tot just encara que s'havia creuat els 20 minuts de la primera part.
El primer que volem és ficar nosaltres els jugadors que creiem que, primer de tot, que estan en el seu millor moment i que a nosaltres ens va bé i a partir d'aquí pues, preparem la setmana així. Com has dit, va començar jugant de 5, els 20 minuts va canviar, va passar a jugar de 4. Bueno, jo crec que no sé el que farà, però bueno, va fer el canvi molt ràpid. Jo suposo que no li hauria agradar gaire quan fas aquest canvi als 20 minuts i va 0-0.
Doncs de seguida li preguntarem perquè ja ens està escoltant. Sergi, molt ràpid per rematar-ho, una última informació també que hem conegut aquest matí per part del Centre d'Esports Sabadell, tot i que ahir ja s'apuntava aquí a l'Hotel Suís, ho van dir tant el Sergi Garcés com l'Adrián Arroyo, i és aquesta reunió a tres bandes, penyes, Mossos d'Esquadra, Centre d'Esports Sabadell, que el club doncs ho ha informat aquest matí.
Sí, sense que hi hagi molta més novetat més enllà d'aquesta trobada on cadascú ha explicat la seva postura, i com a mínim des del club ja s'ha informat que hi ha hagut un acostament entre les parts i una mica allò de donar les explicacions per què es fan unes coses o per què es deixen de fer les altres. En tot cas, el pròxim partit, Pau, el del dia de la presentació dels equips de la base també, el cap de setmana de la setmana que ve, doncs veurem si també es mitiguen aquestes incidències que hem viscut a les graderies de la Nova Creu Alta en els últims partits.
Doncs Sergi Parc, Estadi de la Nova Creu Alta, gràcies.
Adeu, Pau.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Dos quarts de dues, gairebé en punt del migdia, ho dèiem, marxem fins a la Nucía perquè avui també tenim l'oportunitat d'entrevistar l'entrenador rival abans d'aquest duel de diumenge a les 12, el Camilo Cano. Ell és de Tavernes de la Valldigna, com hem comentat en alguna ocasió. César Ferrando, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bona tarda, bon dia.
Bé, no sé si això, escoltant ara atentament les explicacions que donava Gabri García en roda de premsa, si ja teniu decidit allò, de si sortir amb 4 al darrere o amb 5.
Estàs sentint molt bé, sempre que parlen els companys entrenadors sempre és positiu, et pots llegir entre línies i pots pensar el que ells van a fer. Bueno, nosaltres decidirem demà el que hem de fer.
Ell ja estava convençut que amb ofici, que amb aquesta experiència, la Nucía sortirà de la part baixa de la classificació. Quin és l'estat d'ànim allà al Camilo Cano?
Pues poc a poc, hem sigut un equip molt castigat al principi per les lesions i perquè s'han lesionat 3 o 4 centrals, pareixia mentira, però bueno, l'equip a poc a poc, sabem que hem de seguir sofrint. Diumenge passat jo crec que l'equip va estar bé, sols ha faltat fer el gol i pues estem molt serios, molt ordenats i guanyar a poc a poc.
A casa, ara ho dèiem, aquesta circumstància, que segur que no passa per alt allà a la Nucía, són 4 empats, però a més el que crida l'atenció és que en 3 partits us heu avançat. No sé si hi ha aquesta sensació de signatura pendent, de tancar aquests partits a casa.
És que la primera ref no és com la segona. La primera ref tu no veies el partit als 90 minuts. Sempre hi ha partits que l'equip contrari està millor que tu, te posa en perill, i nosaltres aquests moments no s'ha pogut manejar bé. Entonces, la veritat que són 4 partits que s'han pogut guanyar, però no puc ser aixina i, bueno, i és la signatura pendent de l'equip, això està clar.
Sí que és veritat que, i ara que feies esmena a aquesta segona ref, agafant com a referència l'últim any i pico, pocs equips han aconseguit guanyar allà al Camilo Cano. Teniu clar que us heu de fer forts a casa, no? Que us heu fet forts a casa.
Sí, bueno, en tant que l'equip sempre li ha anat bé, però bueno, l'estadi està fenomenal i la gespa està bé, està resembrat, no hi ha ningú problema. Està clar que Mato ens ha anat bé, però bueno, aquesta categoria, la primera rep, no és com la segona, Així, hi ha molt més nivell, costa molt guanyar, costa molt dominar i el diumenge a partir és molt complicat.
Ara escoltàvem a Gabri García parlar de quina Nucía espera aquest diumenge contra el Centre d'Esports Sabadell. Quin Sabadell espera César Ferrando en aquest cas, ara que porta doncs això, un parell de jornades amb la fletxa cap amunt, molt alegre, doncs amb aquest futbol vistós, quin Sabadell espera aquest diumenge?
Pues jo, amb tots els entrenadors sempre comencem a tomar la tecla i jo crec que Gabri estos dos partits han trobat un equip molt equilibrat, que juga sempre bé, intenta jugar de darrere i que sobretot és molt dinàmic. El mig cap a cap és molt, molt dinàmic. Pues és un equip molt perillós, no? De que fer les coses bé, no perdre valor, acabar les jugades, si no patirem.
El que està clar, César, és que al final és un Sabadell bastant diferent del que va passar per allà fa 2 anys i mig, no? Just abans de la pandèmia. Ara és un Sabadell doncs, on predomina la joventut, on predomina les cames i la velocitat, no?
Sí, sí, tu ho has dit, és més dinàmic. Encara que l'altre era molt bon equip, eh? L'altre equip que va dir-me Sabadell era molt bon equip, un equip molt compacte. Fer les coses molt bé, estava molt ben dissenyat i molt ben treballat. Són molt diferents un equip o altre. Este és molt més dinàmic, però l'altre era molt bon equip, molt bon equip.
I la temporada ho va demostrar, que va acabar amb l'ascens allà a Marbella. A nivell més personal també, míster, 5ª temporada ja a la Nucía. No sé què ha trobat allà doncs, el César Ferrando, el Camilo Cano, perquè al final avui repassava la carrera i és una carrera, evidentment, molt extensa, molt dilatada, i crec que és el projecte més llarg, no?, com a entrenador.
Sí, sí. Jo, bueno, tinc la família de Basset, jo he vist que sí, estic a gust, estic tranquil, tinc material per treballar, la gent se porta bé, tot se junta, no? Entonces jo estic molt, molt tranquil i molt content d'estar així.
Doncs César Ferrando, entrenador de la Nucía, com sempre i com ja va passar fa un parell d'anys, com dèiem, agraïts que ens hagi pogut atendre uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Ens veiem aquest diumenge allà al Camilo Cano i sort també per aquesta temporada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un abraç ben fort.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs hem escoltat en directe a César Ferrando, hem escoltat també per talls de veu a Gabri García en aquesta roda de premsa per rematar la prèvia d'aquest partit entre la Nucía i el Centre d'Esport Sabadell d'aquest diumenge a l'Olímpic Camilo Cano a les 12, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc a Ràdio Sabadell. Ens falta, com sempre, aquesta dosi d'estadístiques del partit que la posa, com gairebé sempre, a la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Xoc de contrastos aquest diumenge al Sabadell, cap empat a domicili i només el de la primera jornada la nova Creu Alta contra la Morevieta. La Nucía, a casa, ni fred ni calor. 4 partits, 4 empats. 3-1-1, sempre avançant-se en el marcador els de Ferrando. I un 0-0. Pot ser temptador apostar per la X o no?
L'estadi.
Més enllà d'aquesta seqüència, pocs equips han sortit últimament de l'Olímpic Camilo Cano amb un somriure d'orella a orella. En tot el 2022, i estem gairebé al novembre, només hi ha guanyat per 0-1 Elegido. I en els últims 365 dies hem de sumar un 1-2 del Real Murcia el 7 de novembre de l'any passat i prou.
Els precedents.
El Sabadell tampoc té un bon record de l'únic cop que ha trepitjat en la seva història el Camilo Cano. Va ser la temporada de Marbella un mes abans que ens confinessin a gairebé tots plegats. Cristian Fernández Agüero, de penal, comès per Grego Sierra en el minut 85, va fer que els 3 punts es quedessin a la Nucía.
L'estadística.
Aquest diumenge es perden el partit els dos únics futbolistes arlequinats que havien disputat les 9 primeres jornades. Adán Gurdiel, 8 com a titular, i el jugador amb més minuts de la plantilla, i Alberto Fernández, 7 vegades a l'11. Per darrere, amb 8 aparicions hi ha Eudald Vergés, Armando Corbalán, Juan Delgado i Pau Víctor.
Amb el xiulet a la mà.
L'andalús José Antonio Sánchez Villalobos, nascut a Elegido fa 31 anys. Enguany compleix la seva 9ª temporada com a àrbitre a la categoria de bronze. Té un únic precedent amb el Sabadell, l'empat a 2 inaugural a Elda de la temporada 2015-2016 amb Miguel Álvarez. Amb la Nucía, en canvi, s'estrena aquest diumenge. La seva mitjana és de 5,6 grogues per partit i 0,14 vermelles. Això sí, encara no ha expulsat a ningú a Primera Federació.
La curiositat.
Se li pot girar feina aquest diumenge al senyor Sánchez Villalobos. Davant tindrà els dos equips que han vist més targetes en les primeres 9 jornades. 32 al Sabadell, 30 grogues i 2 vermelles, i 31 a la Nucía, 29 grogues i també 2 expulsions. El conjunt arlequinat, recordem, Eudald Vergés i Pau Víctor, ja estan apercebuts, mentre que el rival, el francès Tomàs Desquet, lidera la Lliga amb 6 amonestacions.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs un parell de curiositats en aquest cas, ara ho comentava l'Adrián Arroyo per via interna, Elegido, doncs, on militava la temporada passada Sergio Montero, el xino, si bé és cert que el ripolletenc aquell dia doncs, no va jugar Per tant, aquí queda la curiositat i també, com dèiem ara, aquesta circumstància de les targetes, sembla mentida, perquè no tenim aquesta percepció segurament del Sabadell com un equip brut, anem a dir-ho així, però a dia d'avui és l'equip que més targetes grogues ha vist del grup, amb un total de 30, 32 en total, si sumem les expulsions de Guillem Molina i d'Àlex Sala. Som-hi, va, anem amb més futbol.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I pel que fa a l'obrador arlequinat, una de les cites més destacades serà la visita del filial aquest cap de setmana del centre d'esports a Balaguer. Els de Jordi López, que venen de deixar-se els primers punts del curs a Primera Catalana en l'empat a casa contra la Unificació Llefià, s'enfronten a un equip que encara no coneix la victòria. L'equip de la capital de la Noguera és en penúltima amb 2 punts, però tots els seus partits s'han resolt o amb empat o amb derrota per la mínima. Ho recorda Jordi López, el tècnic arlequinat.
És cert que és un equip que li està costant sumar punts, però els 2 punts que porten, per exemple, són empatant contra el Rubí i a casa i empatant l'altre dia al camp de Mollerussa. Per tant, ja et diu molt que és un equip perillós, un equip que té els seus jugadors a nivell, que sí, suposo que ens pagaran per sortir a contra. Jo crec que a mesura que ens anem coneixent tots els equips, ja cadascú tirarà cap a la seva manera de plantejar els partits.
Serà, per cert, un duel de recentment ascendits a la categoria, com el Sabadell B. El Balaguer també va ser campió l'any passat a Segona Catalana, en el seu cas, tant a la primera fase com a la segona. L'adaptació aquesta temporada ha estat molt diferent entre uns i altres, ja que, recordem, el filial arlequinat és el líder del grup. Però, malgrat la diferència en la classificació, López fa aquesta reflexió.
Depèn de com ho vulguis enfocar. Jo crec que també, al final, no es passaran tot l'any sense guanyar. Algun dia guanyaran, i quantes més jornades passin sense guanyar, més a prop de guanyar estaran. Amb la qual cosa, estic convençut que diumenge tindrem un partit molt difícil allà a Balaguer. A més, és un camp on va molt públic, hi ha molta afició, que apreta molt, que anima molt els seus jugadors, que intenta condicionar l'arbitratge, i segur que és una prova important per nosaltres de cara a mantenir-nos a la part alta.
Diumenge a les 5 de la tarda l'horari arrencarà el partit i serà retransmès, a més, en directe per la televisió de la Federació Catalana de Futbol. Mitja hora abans, en categories formatives, començarà l'enfrontament del juvenil A del Sabadell, que es desplaça novament cap a les Illes Balears, en aquest cas per enfrontar-se al Mallorca, amb la tranquil·litat d'haver sumat els 6 darrers punts en joc a la divisió d'honor, una ratxa que va començar contra el Constància. Marc Nomen, el tècnic, analitza així el rival.
Al igual que altres estructures de primera divisió, són capaços de tenir plantilles de molt nivell. Ja els tenim vistos, és un equip amb 4-3-3, amb extrems de venir molt cap endins, amb jugadors de molt talent associatiu i una vegada més, doncs si som capaços de fer-los el seu partit més incòmode i nosaltres apropar-nos cap al nostre, des de la vessant d'Ami sense pilota, doncs serem capaços d'enllaçar una tercera victòria que seria fantàstica per nosaltres, a més de per l'escenari i el rival.
I el que dèiem, a les Illes Balears va començar aquesta petita bona ratxa del Sabadell juvenil que va tenir continuïtat la setmana passada a Olímpia contra el Nàstic. Fa 15 dies a Inca aquesta victòria contra el Constància, en el que ha estat de moment, per cert, l'únic desplaçament de l'equip fora de Catalunya.
La setmana passada estàvem volant i jugant, a més, amb uns horaris de vol i uns horaris de partit que ho feien encara més complicat, però l'equip va mostrar una cara competitiva molt bona durant tot el partit i aquesta va ser la intenció. Aquests desplaçaments són una mica pesats, però també són motivants. Al final vas a jugar a un dels millors camps de la Lliga, unes instal·lacions fantàstiques i contra un rival que és excitant. Així que espero que en aquest sentit sortim al 100% des del minut 1 i que siguem capaços de que tot el que treballem durant la setmana plasmar-ho per trobar un bon resultat.
Això pel que fa a la divisió d'honor i aquest Mallorca-Sabadell juvenil A, que tindrà lloc, insistim, diumenge a 4:45 de la tarda. Un grau per sota a la Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell rep el Gavà a Olímpia buscant refer-se com més aviat millor d'aquesta derrota de la setmana passada en el derbi contra el Mercantil. Aquí també tindrem un duel de nouvinguts a la categoria i tots dos ara mateix es troben a mitja taula, amb 7 punts al caseller. Conrad García, el tècnic arlequinat, demana als seus futbolistes girar full ràpidament a la desfeta de fa uns dies a Raona Marinals.
Pensant en què hem de millorar per ser més competitius i en què hem de fer molt bé de cara al següent partit, que és Gavà, que aquí cada partit per guanyar-lo has de patir i suar sang i intentar preparar-nos el millor possible pel següent partit i intentar tornar a sumar de 3.
Dues victòries, un empat i dues derrotes és el balanç ara mateix d'uns i altres en un inici de Lliga marcat per la igualtat generalitzada entre els equips. García ho exemplifica així.
Que és molt sorprenent, aquesta categoria, que l'Espanyol ha empatat contra un dels últims classificats a dia d'avui, van jugar primer contra segon i van acabar guanyant el primer a l'últim minut amb un segon gol al minut 89, cada partit és una guerra i si sumes dos puges, si perds dos vas cap a baix.
Ara mateix la situació a la classificació és el Cornellà B liderant aquesta Lliga Nacional Juvenil, el grup 7, amb 12 punts i li trepitja els talons amb 11, el Mercantil i el juvenil B del Barcelona, com a únics conjunts, a més, invictes. Els mercantilistes van de derbi en derbi i ara visiten el Jàbec de Terrassa. Marc Xalabarder és l'entrenador dels graciencs.
Està molt bé guanyar el derbi, però ara hem de tornar, no?, de peus a terra, tocar de peus a terra i tornar a la realitat. Aquesta setmana hi ha un altre partit, anem al camp del Jàbec, que és un camp complicadíssim, no és derbi, però sí que és una rivalitat molt, molt, molt directa per proximitat, i la nostra intenció és tornar a sumar 3 punts. Farem un jugador per expulsió, recuperem 2 o 3 que venen de diverses setmanes de lesió, per tant, bé, contents per la victòria, pel que vindrà i sobretot per recuperar jugadors, que vulguis o no portem moltes setmanes amb moltes baixes i això reforça moltíssim el grup.
Aquests jugadors sancionat al qual feia referència Xalabarder és Pau Buendía, que és el futbolista que va veure la targeta vermella en l'últim partit, en el derbi, i per tant que es perd aquest duel contra els agarencs, que són 8ens classificats a la taula. Xala també ha ressaltat com d'especial tornarà a ser la cita d'aquest cap de setmana.
Natal Sabadell ens fa especial il·lusió i més en aquests temps més recents, perquè estan fent molt bé la feina i tenen equips molt, molt competitius. El Jàbec sí que és una realitat des de fa molt temps. Entre nosaltres i el Jàbec sempre hi ha hagut aquesta realitat, sana, òbviament, però aquesta rivalitat i bueno, amb moltes ganes d'afrontar també aquesta setmana.
Horaris d'aquesta Lliga Nacional Juvenil, demà a les 4 de la tarda, Sabadell Juvenil B, Gavà a Olímpia, i un quart d'hora més tard començarà el Jàbec Mercantil a Can Jofresa. Un minut passa del punt de 3:15 de 2, fem una aturada per la publicitat perquè encara hem de parlar aquí a l'Hotel Suís d'handbol, de waterpolo i sobretot de la Llanera Trail, que ha obert les inscripcions per la 8ª edició, que tindrà lloc d'aquí aproximadament 3 mesos, una miqueta menys. Vinga, fins ara!
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ara mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa. Tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dance, amb Toni González.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Serà el Sabadell capaç d'aconseguir una tercera victòria consecutiva? Diumenge a la Nucía sortirem de dubtes. Aquest diumenge a 11:45 del matí i en directe des de l'Olímpic Camilo Cano, Club de Futbol La Nucía, Centre d'Esports Sabadell. Segueix el partit amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris d'Adriana Royo i la direcció de Pau Vituri. Diumenge 30 d'octubre a 11:45 del matí, Club de Futbol La Nucía, Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. 11 minuts per arribar al punt de les dues i us ho dèiem abans de la publicitat. La Llanera Trail ha obert les seves inscripcions per la 8a edició, que té ja aquesta data confirmada, que heu d'apuntar al calendari, que és el 22 de gener del 2023. Com ara fa uns mesos, hi ha novament tres distàncies per escollir: marató, mitja marató i la curta de 13 quilòmetres. Els preus, amb descompte important, fins al dia 7 de novembre, us oscil·len des dels 14 euros fins als 30, en funció, evidentment, de les proves, de la distància, i el topall d'inscrits és de 1.250 participants, mig miler a cadascuna de les dues distàncies curtes, amb totes les cometes del món, insistim, i 250 a la de 43 quilòmetres. David Fernández Oliver, un dels organitzadors, com sempre, un plaer, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, què tal, bona tarda.
No sé si dir allò de febre, però ho repassava fa qüestió d'una hora, una hora llarga, i hi havia més d'una vintena, gairebé una trentena, que ja havien anat per feina i havien fet la inscripció, no?
Sí, sembla que bueno, la gent té ganes, tenia ganes de poder ja començar a planificar la llanera, nosaltres també, i res, ja ha arribat el moment de posar-nos per feina els organitzadors amb el que fa tot el desenvolupament de la cursa i corredors, doncs, entrenar, ja està.
Sobretot ara, important engrescar la gent, no?, abans d'aquesta data que dèiem del 7 de novembre, que després doncs, el preu encara doncs, segueix sent evidentment raonable, però que fa aquesta pujada entre 5-7 euros.
Sí, exacte. De moment hem volgut mantenir els preus de l'any passat, després com amb tot, aquests darrers mesos ens hem vist obligats aquest any haver de fer una pujada de preus per mirar que la llanera pugui ser el més sostenible econòmicament possible. I al final no vagi per davant que aquí tots ho fem voluntàriament, tot el tema d'organització, però clar, hi ha unes despeses mínimes que evidentment hem de cobrir i en això estem.
En què heu notat vosaltres la pujada de les despeses en aquest sentit?
Home, tot s'ha encarit, clar. Nosaltres, tot el que traiem d'avituallaments, tots els serveis que hi ha, tant de sanitaris, de resta de compres que hem de fer, material fungible que també utilitzem, tot això s'ha encarit. Ens agradaria molt, doncs, poder mantenir preus perquè tinguéssim una col·laboració de tot el teixit empresarial molt més fort, però malauradament no és així, la situació és complicada per tots i hem de posar-hi remei.
No farem allò, David, tan típic tòpic de preguntar doncs, quina xifra d'inscrits us heu marcat com a objectiu, aspireu, però vaja, que tot el que sigui fregar aquest topall que dèiem de 1.250 participants serà la millor de les notícies, no?
Sí, exacte. L'any passat vam estar molt contents amb el tema participació. Per aquest any, la veritat és que de moment encara no ens hem marcat una xifra d'inscrits. Torno un altre cop a la referència que feia abans de tota la situació econòmica que té tothom. Evidentment, tothom s'hi mira més a l'hora d'escollir curses i tot, Nosaltres posarem tot el carinyo en organitzar-ho bé, com sempre, i en siguem 1.250 o en siguem 250, nosaltres hi posarem el mateix esforç. Mm.
En aquest sentit, l'altre dia es va fer viral una taula, un Excel, vaja, a Twitter, que parlava d'una davallada d'inscrits a les principals curses, això sí, d'asfalt. No sé si vosaltres al voltant d'això també doncs, heu notat alguna cosa en el cas de la Llanera, perquè si més no, la percepció que tenim des d'aquí és que és un trail com és relativament jove, amb aquestes 8 edicions, que ha anat en creixement amb, doncs això, amb aquest parèntesi, petit parèntesi de la pandèmia, però que ha anat creixent any rere any.
Clar, nosaltres aquesta valoració la podrem fer doncs, potser això quan estiguem ja a principis de gener, que estiguem a 2-3 setmanes per la cursa, podrem fer més real aquesta valoració. Nosaltres, de moment, clar, no ho hem notat, estem en creixement, però sí que és cert que també parlant amb altres curses amigues, doncs s'està notant que la gent s'està tornant més selectiva a l'hora de fer inscripcions, això sí.
Mm-hmm. Veurem quin és el comportament no, de la gent en aquestes setmanes. Des d'aquí, evidentment, fer aquesta crida per la cursa de muntanya de Sabadell i de la UES. Per cert, David, els recorreguts, en plural, com els tenim ja? Tancats, pensats, marcats? Com està la història?
Estan pensats, no estan encara 100% tancats, perquè aquest any volem afegir diferents variacions, sobretot el que és la banda de marató i mitja marató, que ara ja fa unes edicions que es movien poc i volem donar-li un aire. I, clar, de moment no estan tancats precisament per això, perquè volem canviar una mica aquest circuit i hem de pamar tots els metres perquè ens quadrin, que de moment ens en surten masses, em sembla.
Algun petit detall que es pugui conèixer ja o hem d'esperar per saber per on ens farem anar?
S'haurà sempre d'esperar, però bueno, podem avançar, doncs, per exemple, que aquest any el que serà pels de la Marató, el que serà la baixada del Puig serà totalment nova, aquesta baixada, i llavors a la mitja marató podem avançar també que a la tornada hi haurà algunes variacions i seran entretingudes, aquestes.
No sé si s'animarà a repetir o no, però segur que tenim a l'Adrián Arroyo a casa seva doncs, prenent nota al voltant d'aquesta baixada que tant va patir l'any passat, l'any passat, a principis d'any del 2022, al Puig de la Creu. Doncs David Fernández Oliver, un dels organitzadors d'aquesta llanera, com t'agrada dir, el 22 de gener a les 9 del matí ens trobarem a plaça. Que vagi molt bé aquest procés d'inscripcions.
Vinga, moltes gràcies. Ens veiem tots a plaça.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs ja sabeu, teniu aquests gairebé 3 mesos per fer la inscripció per la Llanera i, evidentment, també per entrenar pel rodal de la ciutat. Som-hi, que queden 4 minuts per arribar a les 2. Hem de parlar encara d'handbol perquè aquest cap de setmana no hi ha jornada per l'Oar Gràcia femení, ja que la divisió d'Honor Plata s'atura, però sí que juga el masculí a Primera Nacional i els de Cesc Borrell, a més, visiten una de les seves bèsties negres dels últims anys. Tot i sempre flirtejar amb aquestes places de descens, el Banyoles ha derrotat els verdiblancs en 4 dels 6 precedents més recents, 2 dels quals al carrer Boccaccio i 2 més al recinte on tindrà lloc demà el partit, al pavelló de la Draga. L'extrem Lluís Marrugat té clar que no poden anar relaxats, tot i que el rival se situï a la part baixa de la taula.
Ni molt menys, a part, ja aquest grup de jugadors, staff i tal, ja fa temps que hi som i ja sabem a què anem i no ens pot tornar a agafar per sorpresa.
Com dèiem, els banyolins un any més semblen condemnats a lluitar per la permanència i ara per ara descendirien de categoria, ja que són penúltims a la taula. Per la seva part, l'Oar és setè amb 6 punts i necessita sumar, tant sí com no per allunyar-se més de les posicions, per no allunyar-se més, volíem dir, de les posicions capdavanteres. Per Marrugat ja no hi ha més marge de maniobra per permetre's més ensopegades i més tenint en compte que la dificultat del calendari fa ara una mica de baixada.
Ja estàvem esperant aquesta segona fase, diguem-ne, de la primera volta, que el que dius tu, si volem guanyar aquests partits, no es, vull dir, si volem estar dalt, perdó, aquests partits no es poden perdre. Quan jugues contra els de dalt, doncs mira, passa el que passa, però els partits amb gent amb zona, de, contra la zona baixa s'han de guanyar sí o sí. Tot i que ara ens ve el Banyoles, que no és el nostre rival preferit, diguem-ne.
És la setena jornada de Lliga i els graciencs encara tenen pendent estrenar el comptador de punts a domicili. És exactament la mateixa circumstància que l'any passat a aquestes altures. A casa, trajectòria impecable, en plena de victòries, però lluny del carrer Bocaccio, 0-6 en puntuació. Per què l'Oart ha ofert aquestes cares tan contrastades segons si juga de local o de visitant?
Pues no ho sé, t'ho diré el diumenge que ve. però bueno, nosaltres comptàvem el Banyoles com un dels partits difícils d'aquest inici de Lliga. Vull dir que anem allà sabent el que ens passa normalment i arreglar-ho segur.
Demà a les 6 arrenca el Pla de l'Estany, aquest Banyoles Oart Gràcia, de la setena jornada de la Primera Nacional Masculina.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I encara un apunt més de waterpolo, perquè l'Astralpol Natació Sabadell masculí va resoldre ahir sense problemes el partit pendent de la segona jornada de la Divisió d'Honor de waterpolo, guanyant per un clar 4-22 a la piscina del Real Canoe madrileny. Gairebé sense descans, demà a 3:15 del migdia el club rep a Can Llong al Catalunya, en un altre partit en el qual no hauria de tenir problemes per seguir sumant de 2-2. Recordem que el femení no juga aquest cap de setmana al seu duel estrella a Mataró, perquè dimecres arrenca la superfinal de la Lliga Mundial a Santa Cruz de Tenerife i bona part de l'equip de David Palma està concentrat al CAR de Sant Cugat aquests dies amb la selecció. I són, per exemple, les de sempre, eh? Laura Ester, Judit Forca, Maika García, Irene González, Paula Leitón, Bea Ortiz o Nona Pérez. Menys d'un minut per arribar a les dues, marxem. I ara us deixem amb la Núria García i el Notícies Migdia. Nosaltres us enviem una forta abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Diumenge, recordeu, eh? Diumenge al matí, a partir de 11:45, ens hi posarem amb el Sabadell en joc i amb aquesta transmissió de la Nucía, Centre d'Esports Sabadell, buscant la tercera victòria consecutiva als de Gabri García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.